aquestes i d'altres informacions a partir de les 2 a l'informatiu migdia. Ara comença IB3 Ràdio, la tertúlia hipotètica.
Més informació a ib3notícies.com.
Tertúlia hipotètica. Ai, la repetiré. La tertúlia hipotètica, suposadament moderada per Adrià Quatrecases.
Què tal, com esteu? Aquí comença la tertúlia hipotètica, el programa d'humor d'IB3 Ràdio, on debatem sobre allò que no ha passat encara. Perquè som així de previsors. Cada setmana plantegem un escenari fictici i convidem els tertulians més ocorrents a opinar-ne. D'aquesta manera anem avançant feina per si mai es dona la situació. Avui parlarem d'una qüestió transcendent que pot canviar la vida de molta gent. Què passaria si el cacau fos considerat una droga prohibida? Si no us ho heu preguntat mai, no passeu pena, que ens ho preguntarem nosaltres. Durant la propera hora analitzarem la situació des de tots els angles possibles, o si més no, des de tots els angles que se'ns acudeixin.
Cada dissabte a la 1 del migdia, la tertúlia hipotètica, amb Adrià Quatrecases, a IB3 Ràdio.
Situem-nos en la hipòtesi d'avui. Ens trobem que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, considera, des d'aquesta setmana, que el cacau és una droga i en prohibeix el seu consum. Traficar amb qualsevol producte que contingui xocolata serà durament perseguit. I tothom se'n fa ressò.
En els darrers 6 anys, la tendència és que la xocolata que es consumeix a Mallorca sigui local. Es cultiva a l'illa i es tracta sobretot de plantacions i laboratoris interiors com aquest.
El cacau.
Entre les illes per aire o per mar.
Siempre no nos viene de fuera. Nos viene bien vía aérea, paquete postal o por barco. Cuando vienen en los ferries, en dobles fondos, en los coches.
La pressió policial de Montsonbanya i altres barriades de Palma ha provocat una autèntica diàspora dels venedors.
Jo som pastisser i ara els pastissos d'aniversari de xocolata no els puc tenir en el mostrador. Els he d'entregar encaputxat a un polígon industrial ben fosc.
En els darrers 5 anys, la venda al detall s'ha estès com un virus per la part forana de Mallorca en un intent d'eludir el control policial.
Numerosos grupos que antiguamente podían trabajar lo que es en la localidad de Palma se habían trasladado a lo que era los pueblos y la part forana, pues para intentar camuflarse un poco lo que es en la ciudadanía y para así seguir con lo que son sus delitos de tráfico de drogas.
Perquè no m'agafin, ara faig dolços dissimulats, cebes farcides de trufa, porcella plena de nocilla. Ah, i de molt bo, la sobrassada de Nutella.
Són tan innovadores que encara la legislació no les té catalogades com substàncies il·legals.
És un ciclo. Se van ilegalizando un tipus de drogues, el delincuente intenta sacar noves drogues al mercat.
Des de que ha començat l'any, només la Guàrdia Civil ha detingut més d'un centenar de persones relacionades amb la venda de drogues a la part forana.
Fixa't, un centenar de persones ja, eh? Ara que ens hem situat, és moment de debatre la situació a fons i per fer-ho avui comptem amb tertulians d'hipotètic prestigi com són el Biel Perelló i la Dolors Boatella. Com esteu, companys?
Bueno, desconcertat.
Tu, Dolors, com ho dus?
Sorpresa, però tampoc molt. És a dir, sorpresa relativament perquè estava clar que tard o d'hora això passaria. Tard o d'hora passaria.
Sí, tu ho veies,
Tots hem tastat en algun moment la xocolata i els efectes que produeix són immediats. Són immediats.
Sí, sí.
Jo, sobretot, em vaig consumir quan era molt jove i em posava com una moto. Em posava com una moto i anava molt a tope. Han sigut molts anys reconeixent-me en aquest... en aquesta situació, trobant-me a mi mateixa i assumint que hauria de ser un producte que hauria d'anar, doncs, anar deixant amb ajuda, amb amics, amb teràpia.
Sí que és veritat que els efectes són immediats perquè de seguida notem les conseqüències, no? És a dir, que la gent que n'heu consumit, doncs clarament noteu efectes com l'alegria, el plaer, el goig, el gaudi... És a dir, són tot defectes molt addictius.
Nocius. No, a veure, jo estic sorprès que no s'hagi fet abans. Jo fa anys, molts anys que vinc repetint al Parlament de les Illes, que fins i tot a ponències de salut de l'Hospital General Chenoa de Magaluf. I confesso que la primera vegada que vaig tastar xocolata en forma de lacao va ser quan tenia potser 4 o 5 anys, en unes noces, que allò que et diuen, va, que no li farà mal, un gotet, una miqueta. I no, des dels 4 anys ja em vaig convertir en una persona totalment anticacau. Vaig dir, no cauré amb això.
Mm-hmm. Eres una persona superconscient, no? Ja des de ben petit.
Sí. Amb 5 anys vaig escriure una carta a l'última hora denunciant que això era una aberració. Una aberració total i que em semblava mentida que la gent pogués prendre això.
Sí. Hi ha molta gent enganxada, com dieu, especialment joves, que van començar amb productes... Bé, amb aquest packaging infantil, no? que el fa accessible a aquests estrats de la societat,
s'arriba.
Però que en consumeixen en diferents formats. No només és lacao, que és xocolata líquida, sinó que també hi ha la versió...
A l'hora del pati.
A l'hora del pati, a les escoles.
A l'hora del pati era un moment en què aprofitàvem els fiets per compartir entrepans i altres coses.
Clar, entrepans que amagaven, no? Amagat, entre, que ja es veia. Ja es veia venir que això es portava dissimulat, que es portava amagat entre dues llesques de pa i a dintre hi havia un tros de tauleta de xocolata.
Clar, i a poc a poc anaves creixent. Bueno, però era habitual a l'hora del pati. Fins i tot en algunes classes deixaven... I al menjador escolar es repartien porcions de xocolati. Xocolati amb totes les seves tipologies, fins i tot el més dur, que és tothom sap que és el xocolati blanc, que és el més potent, el més més fort, es repartien sense cap tipus de control entre els fiets. Els fiets, això provocava també que potser prestessin menys atenció a les classes en algun moment i tal vegada, doncs... ens costés a agafar el son de nit.
Ja que treus el tema, jo crec que podem fer-hi una menció al tema de la xocolata blanca, que és una xocolata que si mires els ingredients no conté cacau. És a dir, és una xocolata sense xocolata i, per tant, estem davant de xocolata adulterada, no? Sí. Que és de clarament de la pitjor qualitat.
Sí, està barrejada, està tallada fins i tot amb productes de baixíssima qualitat. I això és...
Com el sucre.
Sucre és el que ens diuen. Sí. El tema és que se li diu... O sigui, el color és bastant delatador. És un color blanc.
Sí, però és per dissimular. És per dissimular. Jo recordo fins i tot... Fixeu-vos, sóc bastant més gran que vosaltres, junts, però recordo professors menjant xocolata dins l'aula.
Sí, sí.
Fixa't. Clar, quin exemple els hem donat, no?, també a les criatures que avui pateixen aquesta addicció.
I ja la màxima hipocresia em va semblar el bollicao, li fotien xocolata de dins, però per fora semblava un panet saludable
No, perquè hi ha hagut sempre aquesta hipocresia, no? Aquest camuflatge.
Les màfies xocolateres...
Els càrtels.
Però fixa't tu com anava la cosa, perquè jo també vull fer un... Adrià, tu ets molt jove, però està clar que en Biel no, i jo tampoc. I fixeu-vos com una cosa, perquè jo recordo, no sé si recordareu, una col·lecció d'anuncis que van fer aquesta marca de Bollicao, que eren nen, nois i noies Bollicao. Us en recordeu o no? Feien una apologia a ser d'una manera determinada, a ser guai. No només fomentaven una certa drogodependència, fomentaven el consum de cacau d'una manera molt, molt descarada, sinó que, a més, ho lligaven amb un cert bullying que provocava el fet de que si tu passaves, deies no al cacau, deies no a la xocolata, eres repudiat a classe, et veien malament, ja no eres el guai, ja no estaves al grup. És a dir, que hi havia una mica aquesta d'això. I és cert que, en el meu cas personal, en poc temps de consumir xocolata al pati a l'hora de berenar, a poc a poc, es va anar desplaçant el consum a mesura que em vaig fer gran a la placeta de l'església, amb els col·legues. Sí.
En un banc, no?
Hi ha alguna classe que ja me la perdia i tot.
Però vas passar a ser de les guais, no?
No me'n vaig adonar gaire en aquell moment, però segurament sí, perquè consumia... Clar. Era una consumidora habitual d'aquest producte, diària, diria jo.
No, i és molt valent per part teva que ho reconeguis, eh? I vull dir que des d'aquí vull agrair-te aquesta claredat, i estic segur que això pot ajudar molta altra gent.
Clar, és que
encara no gosa admetre-ho.
Jo estic donant testimoni d'això a les escoles, a les coletes d'aquí, a les coletes i als instituts d'aquí de Ciutadella. Hi ha pares i a vegades fem trobades amb altres addictes com jo, i ens trobem un cop al mes en un lloc que no us puc dir perquè acostuma a ser una cosa molt anònima. Ens reunim, fem un cercle i alguns de nosaltres participem també en fer tasques per la comunitat, com anar als instituts, parlar amb els xavals, amb els joves, i escolta tu, si et passen una galeta príncipe, digues que no. Digues que no.
És que també crida l'atenció la hipocresia. Hollywood ha fomentat des de sempre el consum de xocolata.
Sí, sí.
No, qui no recorda Humphrey Bogart a Casablanca menjant xocolata compulsivament?
Sí, sí, sí. Sucant xorros en xocolata desfeta.
Sí, sí, sí.
Bueno, la d'escenes que hi ha.
Perquè es veia... era com glamurós. Glamurós. I, clar, els nens ho copien tot. Veuen algú que menja xocolata i està liat amb Ingrid Bergman i diu, doncs jo vull xocolata per...
Era molt aspiracional, està clar.
Sí. I si no em puc liar amb Ingrid Bergman, vull xocolata per consolar-me de no haver-me liat.
Sí, et feia sentir Humphrey Bogart. Jo això ho veia a preescolar. Els nens que portaven gabardina, el capell aquest com... I molts emigraven a Casablanca. Volien anar a l'escoleta a Casablanca.
Clar, clar. Estem parlant molt de la infància, però les persones de la tercera edat són un dels col·lectius on més cacau es consumeix. Només cal passejar-se per alguna cafeteria... bé, ara ja no, perquè està prohibit, no? Però fins ara podies veure gent major perfectament consumint per exemple això, no? Xocolata calenta, desfeta.
És que...
Que no sé si s'haurien d'habilitar narcosales on la gent major pugui anar a prendre una tassa de xocolata desfeta sota estricta vigilància per ajudar les iaies a passar el mono.
És que d'entrada tot això va sorgir, el gran boom de la xocolata, i va sortir ja amb les xocolatades populars. Grans trobades de tot, de barris i de ciutats i de pobles sencers reunits entorn de la xocolata i consumint-la col·lectivament. Aleshores, festes de poble íntegrament dedicades a aquest consum. Aleshores, és normal que entre els nostres majors, entre la gent més gran, doncs costi més. Jo crec que sí, que crec que des del Consell Insular de Menorca crec que hi estan treballant, perquè ara que hi ha, bueno, que hi ha més flexibilitat a l'hora de construir vivendes i edificar i tornar a... No?
Sí,
Sembla ser que fins i tot es plantejaria doncs, potser fer algunes plantes més per alçat en alguns centres per poder habilitar fins i tot cotxeries i punts per consum dels nostres majors i que bé que els últims anys doncs puguin tenir-los dignes.
Són una generació espanyada, realment. Perquè,
generació perduda.
Sí, perquè també els meus predins també m'explicaven això, que no només feien xocolatada a caimari, sinó que feien cocainada. I fins i tot m'explicava que no sé, potser s'ho inventava, perquè al final deia que havia estat pilot de la Primera Guerra Mundial i no ho tinc molt clar, però m'explicava que a la seu poble els donaven heroïna per produir més la factoria de tractors. I no, però, mira, jo seré molt clar i potser és una opinió una mica polèmica, però que es fotin. Que es fotin. Res de... Ells van triar prendre xocolata, doncs ningú es va posar una pistola al cap. Mm.
Clar, tu demanes responsabilitat, no?
Sí.
I ser conseqüent amb les decisions que un ha pres a la vida, no? I
sí.
Si un decideix que dedicarà part de la seva vida a la ingesta de cacau... Clar, doncs allà ells, no?
És que també prenen sal, prenen altres substàncies i el metge quan diu...
Fructosa.
Ara ja no pots prendre sal. Has de menjar sense sal. Ho accepten, hi ha alguns que s'ho passen per... Però si et diuen, ara ja no pots prendre xocolata, ho has d'acceptar. Has de fer un esforç. Perquè tothom sap que per desenganxar-se és mental tot.
És mental, però també sí, el cos necessita un temps d'adaptació. Biel, no estem parlant d'una prohibició qualsevol, és una prohibició d'una tradició que ve de fa molts anys i que el nostre cervell reclama d'una manera molt insistent. Costa molt evitar de poder fer, no sé, potser tal vegada poden sortir alguns fàrmacs que puguin ajudar, no sé, se m'acut, algun tipus d'antidepressiu o algun tipus de... no sé, algun tipus de...
Saps quin antidepressiu diuen que va molt bé? La xocolata.
Però, clar, per substituir-la... I a part que també substitueix altres coses, Adrià, perquè fixa't tu que també és substitutiu d'altres plaers, com per exemple el sexe, que també se n'ha parlat molt. Clar, la xocolata està clar que té un protagonisme a les nostres vides molt important i no pot ser d'un dia per l'altre que... No, la responsabilitat és personal, però també calen ajudes, calen recursos, cal acompanyament, cal un protocol sanitari que m'ajudi a les víctimes i a les persones que estan enganxades.
Ara ho has dit, víctimes.
Jo crec que no són víctimes, són persones grans que han pres una decisió. No sé si heu vist mai un ancià de prop, però la majoria no tenen dents, o tenen dentadura postissa, però que no veus que la xocolata fa càries.
T'ha portat pel mal camí.
Que no ho veus, que et van caient les dents i continuen, sense cap mirament cap a la resta de...
I a més es pot veure clarament, és a dir, que la gent major acostuma a estar més desgastada, i bàsicament és pel consum de xocolata.
Sí.
Tu no veuràs nadons que acaben de néixer que estiguin així de desgastats. Per què? Perquè no han pres xocolata encara.
Sí, no, no, jo no he vist cap nadó que sembli que tingui 90 anys.
Exacte.
He vist gent de 90 anys que sembla que tingui 92.
A qui volia anar?
Però després, hi ha imatges que ens arriben dels Estats Units. No sé si heu vist pobles com Filadèlfia o pobles, ciutats una mica més grans que Ciutadella, però...
Sí, sí. Pobles grossos.
I que clar, hi ha tota una generació joves que s'estan perdent per culpa de la xocolata i generacions que... de gent sense sostre, menjant, intentant menjar unes engrunes de xocolata pel carrer, potser algun filipino, algun micado.
Donete.
És que allà
punxant-se micados al braç.
És un altre... És,
trenquen.
És un altre continent. Això crec que ho tenim tots clar. I allà, ja fa temps que vam prohibir la xocolata, menjar xocolata dins de locals tancats, havien de sortir a menjar xocolata fora, com si fossin pàries, que em sembla...
A la terrassa, sí, sí.
Correctíssim.
A les taules de fora. Mm-hmm.
Després es van inventar la xocolata amb vapor, que era una manera burda de saltar-se la llei. I allò va durar poc, per sort.
I es veia que allò no...
I venen, imagineu-vos el nivell de arrelament d'aquest costum nefast, que van treure una mena de succedani, que és mantega de cacauet. Que si us fixeu, cacauet...
Sí, sí.
Sona pràcticament igual.
Pràcticament. Sí. Clar, però té el diminutiu, no? El wet sembla com que és cacau petitet.
Sí,
però,
sí. Com si
no
deixa
no fos, de ser...
Com si no fos mortal i nociu.
Però,
no,
però parles d'altres continents, però al Principat mateix, a Barcelona, s'estan produint casos molt greus d'aquesta addicció. Hi ha carrers sencers, com el carrer Patritxol, que el consum de xocolata és tan alt que l'Ajuntament haurà de prendre mesures dràstiques, fins i tot, segurament, tancar algunes de les 1.000 cafeteries que hi ha en un tram de 100 metres per evitar el consum de... Perquè, d'acord, és que feta la llei, feta la trampa, perquè d'acord que també pots demanar-te un cafè amb llet, una horxata... Però no van
sí,
per
però
això.
La gent no hi va per això,
no,
eh?
No,
hi va per ruixata, no.
Qui entra
ja
a aquell barri sap a què va.
Sap a què va, sí. La policia no gosa entrar-hi, de fet.
No. No, jo he vist de lluny unes rellertes entre senyores grans.
Sí.
Jo no m'atreveixo a passar per aquell carrer.
No, tirant-se les tasses...
Sí,
a les culleretes...
Jo soc partidari d'enviar-hi els antidisturbis.
I això crea molta inseguretat, especialment als turistes que venen de temporada, perquè venen pobres a consumir alcohol, a la platja, sangria, paella...
Sí.
Però clar, de sobte es troben... en un carrer ple de gent gran consumint xocolata, que els esperen ja per a veure si els hi poden passar alguna cosa, perquè hi ha turisme que ve de França, de Bèlgica, saps que poden portar xocolata bona també, saps? I aquí...
S'han de vigilar aquestes rutes.
S'han de vigilar sobretot pel sector hoteler, perquè també pensant en ells, si no això al final repercutirà en el turisme i en el model econòmic que ens sustenta.
Sí, totalment.
Sí. Hi ha una estadística que també és alarmant, que ara farem una pausa, però mentre la fem podeu reflexionar-hi, que és que l'estadística diu que 9 de cada 10 metges pren xocolata. Penseu que jo no sé si la comunitat mèdica pot ajudar sota aquestes condicions. Però fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida per seguir abundant en aquesta qüestió tan transcendent com és el fet de que s'hagi prohibit el consum de cacau.
IB3 Ràdio és memòria.
Tens un infant d'entre 0 i 3 anys? A partir de l'1 de setembre, totes les escoles públiques i de la xarxa complementària són gratuïtes. Tens a la teva disposició 198 centres repartits en les diferents illes. Més informació al web de la Conselleria d'Educació i Universitats. Govern de les Illes Balears.
Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación.
Cada dissabte a la una del migdia, la tertúlia hipotètica, amb Adrià Quatrecases, a IB3 Ràdio.
La situació ha alarmat moltíssima gent que tenia el costum de menjar productes amb xocolata i que des de fa ben pocs dies es troba que la OMS ha decretat que és una droga amb propietats addictives indiscutibles, i que ha arribat el moment de posar-hi fi. I la millor manera d'acabar amb una addicció realment és tallant, fent taula rasa, tallant en sec el consum i perseguint, per suposat, el seu tràfic i el seu comerç. El cacau és realment un producte perillós, sobretot perquè és una de les drogues més assequibles i acceptades socialment. Vosaltres trobeu, Biel i Dolors, trobeu que prohibir la xocolata és la solució? O que hi ha un risc de que es comercialitzi llavors al mercat negre i se'n perdi el control?
Aquesta és la clau una mica de tot el que estem parlant, perquè això s'ha de valorar com un problema greu, un problema que ens afecta a tots, a un problema social, mm-hmm. i no es pot estigmatitzar col·lectius, no es pot estigmatitzar, caure en la marginació de col·lectius com la gent major, com els fillets més petits que hagin pogut tastar per primera vegada la xocolata i per pares que també són addictes. És a dir, és un problema social que ens afecta a tots. Crec que aquí el govern balear, els consells insulars hi han de posar mesures i, en tot cas, mai abans de prohibir, sempre el diàleg, sempre cercar la cohesió social, les línies d'ajuda, i teràpies naturals, teràpies que passin per doncs, anar modificant a poc a poc els hàbits alimentaris de la gent, els hàbits addictius de la gent, canviar simplement d'addicció i passar a un altre tipus de producte que produeixi també estímuls i que no estigui prohibit.
S'ha d'anar alerta amb les teràpies, sí, i Dolors, s'ha d'anar alerta amb les teràpies perquè te la poden colar. Penseu, no sé si heu anat mai a un spa.
Sí, sí.
Allà s'hi fan coses, és a dir, s'hi fan massatges, s'hi fa reflexoteràpia, alguns fan risoteràpia, que és segurament del més perillós que hi ha, però hi ha fins i tot teràpies que són xocoteràpia, que inclou massatge que en comptes de posar-t'hi oli et posen xocolata per l'esquena. Fins aquí hem arribat, és a dir, l'ús està tan extès que fins i tot te l'arriben a untar com si fossis una torrada.
És que hi ha aquest component místic, no?, de la xocolata, dels... com si fos una substància dels déus, no? Com quan va sortir l'estèvia, que no, és natural, és 100% natural, no té químics, que un altre dia en parlarem, com no poden tenir químics, substàncies químiques, un objecte en el nostre univers, però crec que aquest tema delicat i sí. Dona per un programa.
Dona per un programa, és un tema molt controvertit.
Però alhora, tu abans parlaves, deies que reflexionéssim sobre 9 de cada 10 metges consumeixen xocolata o productes xocolatífers. I jo, bueno, com vosaltres, com a com a generadors d'opinió que som els, les persones que treballem als mitjans, jo he anat a festes i t'asseguro que allà circula la xocolata d'una manera descontrolada. Sí. És a dir, qui vol accés a la xocolata té xocolata.
I si la busques, la trobes, eh?
Sí. I hi ha gent marginada que acaba vivint al carrer buscant qualsevol succedani, i després hi ha la gent de famosos, milionaris, fins i tot, bueno, ho sabem, nosaltres treballem a la ràdio, estem envoltats de milionaris.
Sí, sí.
I la xocolata, vaja, jo he vist esnifar, fins i tot xocolata, xocolata en pols. Mm.
Colacao, no?
Sí, efectivament.
O Nesquik, no volem dir marques.
Muntanyes de... O sigui, vas a una festa d'aquestes, hi ha gambes, sí, i muntanyes de Nesquik.
I la gent esnifant gambes, també, eh?
Sí.
Vull dir que les festes aquestes ningú obre la boca.
No, són festes molt depravades.
Mm-hmm. Sí. No, i fins i tot hi ha alguns afters on circulen ensaïmades farcides de trufa, eh?
I els xurros amb xocolati. Xurros amb xocolati a altes hores de la matinada, a la sortida dels afters de les discoteques, això està a l'ordre del dia. Bueno, centres de venda ambulants, alguns són xurreries doncs això, xurreries clandestines que porta tancada,
dissimulades, que sí, fingeixen que estan allà, com, a vegades n'hi ha unes que estan enmig del carrer com fingint que són una furgoneta aparcada, però després obren el lateral i t'entreguen xocolata desfeta.
És que per això és molt important controlar aquestes màfies. Crec que els governs més progressistes s'han de plantejar el consums controlats, és a dir, dosis que puguin subministrar a la farmàcia, als farmacèutics, d'una manera controlada, pautada, que eviti, sobretot, això, que hi hagi un consum clandestí i que això provocarà a curt termini un problema de salut pública d'ordre molt important. I això, millor oferir en petites dosis que no el descontrol, el caos i la cacauència o drogocacauència o no sé com se li vol dir això, però...
T'hem entès.
Aquest és el tema.
Sí, cacau dependència. Mm. Sí. Potser el cacau terapèutic, potser per gent que estigui ja...
pel dolor, no?
Pal·liatius, potser sí que es pot ser una mica humà i administrar-la. Però no ho sé. Ara...
Sí. Gent que està en diguem en les hores més fosques, no, que puguin tenir dret a un nou kinder, per exemple. Crec que és un gest humanitari,
una mort digna, un kinder. Perquè després m'agradaria incidir en que aquí, per sort, hem sigut dràstics i ho hem prohibit, però hi ha països on hi ha interessos, diguéssim, Bèlgica, Suïssa, on aquest informe de l'ONU dient que el cacau és droga ha sentat molt malament. A Suïssa ara venen els Toblerones, per exemple, però inclouen una foto de gent que ha consumit massa xocolata per dissuadir.
És una mica hipòcrita, no?, al final, sí, també, però sí que és veritat que està bé. És, com a mínim, hi ha una intencionalitat per fer veure a la gent quines són les conseqüències d'aquell consum, no? Per això, com bé dius, els Toblerones ara inclouen, molts d'ells, fotografies, per exemple, de diarrea, no? Sí. Perquè vegis com poden ser les teves femtes si et passes de, en el consum de xocolata.
Sí, sí. Però sí, em sembla una mesura hipòcrita, perquè també hi ha clubs xocolaters, es fan cates de xocolata, se li ha donat un estatus com de... Hi ha la cultura de la xocolata. No?
La cultura de la xocolata.
Jo, perdoneu una cosa. Jo he anat en alguna boda que en el càtering hi havia una font de xocolata desfeta. Hi havia fonts de xocolata desfeta. Perquè, clar, és que la xocolata està present en moltes de les celebracions i en moltes de les... de moltes maneres. És a dir, clar, és complicat de treure-la. Per exemple, aquí a Cas Mèrbol, el gelat de xocolati, quants sabors de xocolati diferents trobarem? Els han de retirar, està clar. No pots vendre. I torrons?
No.
Per Nadal, ara que s'apropa les festes nadalenques, com ho gestiones, això? És un tema de govern, és un tema que ara mateix en el Congrés de Diputats jo, als candidats, els hi transmetria aquests dubtes. Els hi presentaria, els instaria a fer propostes formals de regularització de la xocolata i dels seus efectes.
Sí, com bé deies, el cacau, el problema és que es pot amagar en diferents formes, no? Hi ha cacau en tauletes, cacau en pols, cacau de cobertura, cacau per desfer, colants, gelats, croissants... És una llista pràcticament infinita i jo no sé si trobeu que se seguiran trobant maneres de fer arribar el cacau als consumidors ara que la seva venda general i de cara al públic està prohibida.
A veure... Ara ja s'estan donant casos a l'aeroport d'aquí de Ciutadella.
No, a Ciutadella diria que no hi ha aeroport.
Bueno, l'aeroport de Mahó. Mahó, bueno.
No, els de Ciutadella sou molt així, sou molt d'apropiar-vos-ho tot, però...
Ara tinc un lapsus, no sé, perquè l'aeroport no està a Ciutadella.
No.
Podríeu tenir un aeroport, eh? No, a mi em sembla bé.
No, però saps per què no hi ha l'aeroport a Ciutadella? Perquè podia molestar el soroll a les vaques. I aleshores no tenir el formatge tan bo com el que tenim. Nosaltres vam pensar...
El formatge, no només el formatge.
Exactament, aquí vaig
perquè jo. Perquè amb la llet de vaca...
Aquí vaig jo, la caos, tota la producció xocolatera podia quedar afectada. Per això l'aeroport va semblar en el seu moment més bona idea que es posés a Mahó per no afectar les vaques, la producció de llet.
Un lloc que ja estava condemnat, és a dir...
Bueno, això és un altre debat. No, ara no comencem a obrir melons, però sí que el que diria és que hi ha gent a l'aeroport, ja s'estan donant casos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, està detectant casos de persones que estan traficant amb xocolata amagada dins de parts del cos. I això, gent que se'ls diu, no sé si se'ls diu burres o burros.
Les mules, sí, no? Perquè el cacau és una droga d'importació, de fet, no? Que prové sobretot d'Amèrica, el que és el gra, i clar, hi ha la preocupació de que pugui haver-hi mules que facin el trajecte duent bombons ficats al cul.
Doncs s'han detectat Ferrero Rochers al recte, a l'anus.
Sí, i tothom sap que amb la temperatura que hi ha a l'anus, la xocolata es desfà. A no ser que t'hi posis també glaçons de gel.
És molt difícil de detectar. És a dir, després la Guàrdia Civil que treballa a l'aeroport té un problema, eh? Quan arriba algú... algú que li regalimen els calçotets... És molt incòmode aquell moment pel Guàrdia Civil perquè no té clar si és un narcotraficant o és algú amb problemes gastrointestinals. I només hi ha una manera de sortir de dubtes.
Sí, sí. Enviar un equip mèdic a fer una sèrie de proves. Està en observació una setmana. Anàlisis, vies... fins i tot alguna vegada operacions a cor obert. I ja està. Tu quan veus que se t'acosta un guàrdia civil que es posa un guà...
Tremola.
Tremola.
Sí. Tremola, sí. També hi ha pèrits. Hi ha uns pèrits especialistes.
Sí, és bastant espectacular.
Fins ara hem resolt moltes incògnites, però en queden moltes a l'aire. Fem una darrera pausa i tornem per no deixar putades sense fil. Fidels a la nostra voluntat de no deixar cap hipòtesi sense la seva imprudent especulació.
En anteriors tertúlies...
I ara tenim un problema, que és que s'han desglaçat els pols i ara que ens hem quedat sense pols, que estan tots desglaçats, com farem els mojitos?
Mira, m'agrada molt que comencem pel tema més preocupant.
La meva proposta passaria per tirar del gin xoriguer, que perfectament podria substituir les begudes alcohòliques que requereixen gel, no?
Tres ràdios esport.
Con la formación profesional, el futuro es presente.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
Humor hipotético a IB3 Radio. Adrià Quatrecases.
Seguim a la tertúlia hipotètica repassant, ens havíem quedat justament parlant d'aquesta qüestió, el fet de que el cacau ha quedat prohibit després de que la OMS hagi declarat que qualsevol producte amb xocolata és definitivament una droga, i d'això n'estàvem parlant justament el Biel i la Dolors.
Jo crec que s'han de buscar alternatives saludables des de la infantesa. És a dir, nen, no mengis aquestes quelites amb xocolata. Hi ha les fruites d'Aragó, per exemple, que són...
Tenen cobertura. Les fruites sense cobertura de xocolata, no? Vols dir? Les que són confitades.
Sí, com confitades, efectivament. És molt més saludable, és quasi tan deliciós com la xocolata. Això... Que mengin,
per exemple,
que vagin menjant.
Em sembla correcte anar cercant alternatives. Per exemple, els lacasitos podrien ser boletes d'anís. L'anís també provoca un efecte molt, molt estimulant al cos i a la ment. O pastilles Joanola, que també refresquen la veu. El gust és una mica diferent, però és qüestió també d'acostumar-se. Aquí sí que... I hem de posar tots una mica de la nostra part, el que no podem és tampoc...
Sí.
Però vaja, s'hauran de buscar alternatives. S'està treballant també amb I+D per evolucionar altres substàncies químiques que puguin transgèniques i ben... Doncs això, químiques, que la química sempre va bé per poder... En aquests casos extrems dels que estem parlant, la química ajuda a justament això, a poder superar aquestes situacions d'extrema urgència.
Hi ha gent molt desesperada, eh? Hi ha gent molt desesperada i gent molt, molt alarmada, també. La gent que està desesperada arriba a fer xocolata casolana utilitzant succedanis... de discutible ètica, no? Hi ha gent que fa servir roba, gent que esclafa dàtils i els aixafa i després, clar, hi ha de posar colorant per dissimular que allò en realitat és una fruita i és molt difícil que un addicte a la xocolata li colis una fruita i s'ho empassi com si res.
Sí, sí, sí.
Perquè amb el temps van desenvolupant un paladar prou fi com per detectar aquestes estafes.
Sí.
I que després aquí hi ha un problema amb els preus, perquè de sobte preus com de succedanis d'aquests que es podien comprar al mercat, ara de sobte agafen uns valors impossibles de pagar, justament perquè la gent els cerca com a substitutius de la xocolata, i això també és un problema que tenim real.
I això s'ha disparat molt ara, amb la prohibició de la xocolata i del cacau, doncs clar, això es tapa els núvols.
Jo crec que les panses,
realment és un escàndol.
prunes seques, conserves, tomàtiques,
orellanes,
i tot. Tota la cosa de les avellanes, ametlles, fruits secs en general poden ajudar a contenir una mica aquesta situació, perquè si no hi haurà un moment en el que pujaran els preus d'una manera que ja no... Si ja costa molt anar al supermercat i ara ja serà terrible.
Sí. Veiem imatges molt tristes de gent això, molt desesperada que necessita el seu tros de pa amb Nutella i que la desesperada doncs, comença a agafar sorra i a barrejar-hi, saps, fa fang i s'ho comença a untar doncs, per tenir una miqueta aquest record. No? Hi ha situacions que són realment tristes de veure i després hi ha qüestions que alarmen molt, no? Per exemple, sobretot a mares i pares, hi ha casos, o no sé si és una llegenda urbana, però es diu que hi ha persones que esperen fora de les escoles per oferir la casitos a les criatures, perquè s'enganxin. Això és preocupant.
Sí. Jo fa anys que no passo per una escola.
La policia no s'atreveix a acostar-s'hi, tampoc.
És que com...
Tenen por.
Tampoc podem viure en un estat policial. Jo crec que els nens, d'entrada, per evitar que s'enganxin la casitos, a l'escola, a la mateixa escola, que és el lloc on es formen
els futurs yonquis.
Els futurs ciutadans. Per evitar que caiguin en la temptació dels lacacitos, al dinar ja els donaria una copa de vi.
Totalment d'acord.
Que descobreixin que hi ha un plaer superior, o un plaer que els faci oblidar la xocolata. Una generació que no hagi conegut la xocolata... Que comencin amb vi...
Una saliveta de gin.
També herbes dolces.
Producte de proximitat un altre cop, eh? Veieu que sempre des d'aquí... També una cosa que ajudaria és revisar una mica el contingut que es dona als infants, eh? Perquè els mestres aquí també tenen una feina... Ara estava pensant que fa relativament pocs mesos es va qüestionar que una gran editorial revisés les novel·les, els contes de Roald Dahl, i potser en aquell moment, d'acord, en aquell moment vam començar a dir que podia ser censura, podia ser atacar una mica la llibertat d'expressió, perquè se li canviaven... fins i tot contingut argumental, però tal vegada estem equivocats també. I també està bé reconèixer quan et pots equivocar i revisar, per exemple, Charlie i la fàbrica de xocolata, potser ara seria el moment també, perquè si aquest llibre prohibit arriba a les mans d'un escolar, què em pot sortir de bo d'aquí?
No. Hansel i Gretel també ha fet molt mal.
Jo totalment d'acord, Charlie i la destil·leria per exemple
molt millor
seria
Charlie
molt
a la
millor.
Destil·leria de Xuriguer seria no sé si el Consell Insular ja hauria de començar a treballar per una publicació així.
Us volia preguntar dues darreres coses abans d'acabar. Una és una qüestió que ha sortit abans i que m'agradaria que no passés desapercebuda i de puntetes, que és el tema de la xocolata blanca. No sé si considereu que la xocolata blanca és un intent de blanquejar la xocolata. Hi ha un choco-washing aquí.
Totalment, perquè costa molt més de detectar. Costa molt més, pot passar com a cobertura de coco, pot passar com a glacejat, pot passar com a... no sé, com una cobertura d'aquestes fondant, pot resultar merenga, pot semblar merenga, i és molt més difícil de detectar justament perquè és un color molt més compartit amb altres substàncies. Jo crec que la xocolata blanqui...
Pintura acrílica.
La xocolata blanca és, a part de molt perillosa, sense que haguessin prohibit sense allò de l'OMS... I estaríem parlant de que potser s'hauria d'haver prohibit ja fa anys la xocolata blanca. Però, o sigui, a part de tot això que estem parlant, ja s'hauria de prohibir. Però, ara que ja fem tard en això i que s'inclou dins de totes les xocolates, aquesta justament és la més perillosa perquè costarà molt més de detectar. D'acord que té menys cacau, però vaja, també en pots menjar molta més, té, bueno, aparentment sucre, però potser ara en comptes de xocolata hi poden posar altres substàncies també estimulants com cocaïna o heroïna o cosa així.
Sí. Mm. Sí, no...
O espaguetis.
No ho sé.
Hi ha alternatives pels addictes al cacau? És a dir, per tancar el tema, eh? Hi ha esperança? L'addicte al cacau tindrà una agafar-se? Perquè un al final es pregunta si ja no podem omplir la nostra buidor existencial menjant galetes recobertes de cacau, què ens queda? Què podem fer per evitar la temptació constant de saltar d'un sisè pis?
El tabac.
Mhm.
El tabac o l'alcohol?
Menjar-se les ungles.
Mm-hmm. Val. Aquí volia anar. Aquí volia anar.
A mi menjar-se
les ungles és una cosa que ha estat criminalitzada, a mi també, és una cosa criminalitzada des de temps immemorials, però que en realitat no fas mal a ningú.
A tu mateix, una mica.
És consum super... Una miqueta, depèn si et agafes un trosset de la pell, te l'estires massa, però al final és un consum molt responsable, perquè no generes residus, tot és autoproduït,
Però,
tu
però
mateix.
És un producte vegà?
Home, és discutible, clar, perquè, a veure...
És mineral.
Mm. Però és veritat que neix d'un animal, que és l'home o la dona.
Sí.
Però no és carn.
No.
Estrictament no és carn, la ungla.
No.
Com seria com una espina, com un os, com un... Un cartílag, però són coses més... Hauríem de veure la composició. Respon, no sé, depèn de com tinguin les ungles, també. Si estan pintades, alerta. I més amb purpurina, una altra substància prohibida. Però sí. Si estan pintades ja tenen més ingredients. Ja, després hi ha les falses.
Sí, i si estan brutes, brutes també.
Sí, és una marranada.
Si estan brutes...
Depèn. Mm. Jo no mossego les ungles perquè vés a saber que he tocat. O sigui que menjo ungles de gallines. De gallines ecològiques.
Sí, clar. Perquè les gallines ecològiques no han tocat res
no.
Perillós.
Viuen en unes condicions pràcticament de superluxe.
Jo a vegades que he tingut tentació de mossegar-me les ungles, però m'he trobat amb que m'havia quedat sense reserves... El que he fet és optar per menjar-me les ungles d'altres persones.
Però demanen permís, no pots fer-ho sense...
Sempre.
Consentit, eh?
No.
Només
sempre
sí,
consentit.
Sí.
Sempre.
Sí.
Absolutament. No, 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 I qui digui
no
el contrari...
No pots anar llepant i menjant ungles sense... No.
No. Has de demanar-ho de manera educada. Vull dir, que a més no ofèn a ningú. És a dir, té un punt en què és afalagador que algú et digui, perdona, em deixes rosegar-te... Un dels teus dits, a mi em sembla que és de les coses més maques que et poden dir.
Sí, però una altra vegada són els temps que evolucionen, perquè jo quan era petit recordo a la platja gent menjant-li les ungles a la persona que tenia al costat. I socialment estava com acceptat. I avui en dia sembla una aberració, a no ser que sigui de manera consentida.
Perquè els temps canvien, Biel, els temps canvien i a poc anem prenent consciència, no? I segurament això està bé. A mi em sembla que la conclusió és clara després de que s'hagi prohibit el consum de cacau i, per tant, la seva comercialització, el seu tràfic... La conclusió a la que hem arribat després d'una hora parlant d'aquesta qüestió és mossegueu-vos les ungles. Mossegueu-vos les ungles per saciar aquesta ansietat que us agafarà a tots els que en algun moment heu tastat la xocolata i que realment esteu en xoc i no us en sabeu avenir del que ens espera a partir d'ara. Passem pàgina. La humanitat passa a viure una nova etapa, una etapa sense xocolata, que no serà el mateix, no serà igual.
Una etapa millor, més humana.
Més humana, segurament més humana i menys tòxica. Biel Perelló i Dolors Boatella, moltíssimes gràcies per aquesta anàlisi profunda que jo crec que haurà aclarit moltíssims dubtes que pot tenir la societat balear sobre aquesta qüestió.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a tu.
Us esperem a tots la setmana vinent per debatre una altra qüestió de gran transcendència que ens inventarem sobre la marxa al llarg de la setmana. Moltíssimes gràcies a tots. Ens trobem dissabte vinent a la una del migdia a la sintonia d'IB3 Ràdio.
Són les dues.